Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El Consorci d'Assegurança ja ha rebut més de 116.000 sol·licituds d'indemnitzacions pels danys causats per la Dana. Això és el mateix volum que el que reben en un any i una sinistralitat rècord mai vista en els 70 anys d'història d'aquest organisme, segons ha explicat el director general d'Assegurances del govern espanyol, José Antonio Fernández. També ha avançat una primera estimació de l'import total de les compensacions.
Y aventurar una cifra ahora para cada una de las partidas pues podría ser difícil o alejado de la realidad, así que una cifra global yo creo que ya se conoce en torno a los 3.500 millones. La distribución, pues vamos a ver cómo va el ritmo de declaraciones.
Segons Fernández, ja s'han pogut tramitar gairebé la meitat de les peticions i ahir mateix ja es van fer els primers pagaments. Un 60% corresponen a vehicles i automòbils i el 31% a habitatges i comunitats de propietaris. També hi ha gairebé 7.000 comerços i magatzems, més de 500 oficines, 2.200 industrials i una vintena d'obres civils. Més notícies, Albert Manyà.
6 persones han mort avui a Ucraïna pels bombardejos russos. La pitjor part se l'ha endut la ciutat de Zaporíjia, al sud-est, on bombes guiades ha provocat 4 morts i 18 ferits i han deixat danys importants a un hospital oncològic. Els equips d'emergències busquen gent sota la runa. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha ironitzat sobre la manca de negociacions de pau, denunciant que a Moscou els complau matar gent. D'altra banda, un bombardeig rus a la línia de front de Donetsk ha deixat 2 morts i 5 ferits, segons el governador. El projectil ha colpejat de ple un edifici residencial de 5 plantes i, de retruc, 4 edificis més han quedat afectats.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha de comparèixer en uns minuts des de la Casa Blanca, tal com estava previst, per valorar els resultats de les eleccions. Es tracta del primer discurs públic de Biden després de la victòria del candidat republicà Donald Trump. Tots dos van parlar ahir per telèfon. Biden el va trucar per felicitar-lo i l'ha convidat a la Casa Blanca per preparar un traspàs de poders pacífic. El president electe prendrà possessió del càrrec el proper 20 de gener, com marca la tradició política als Estats Units.
Ha mort als 100 anys Ana María La Justicia, fundadora de la marca que porta el seu nom. Segons ha anunciat l'empresa, La Justicia ha mort a Barcelona. Llicenciada en Ciències Químiques, va ser pionera en la introducció del magnesi com a complement clau en l'alimentació i del col·làgen en els cosmètics. L'empresa assegura que manté els plans d'expansió sota la direcció d'Anna Soler i Manel Feliu La Justicia, fundador i president de Distribuciones Feliu.
Més d'una setantena de cigonyes van morir electrocutades entre l'agost i el setembre a les línies elèctriques de la Catalunya Central, segons un informe de la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona. Malgrat la modificació del reglament de les línies elèctriques fa 4 anys, encara hi ha molts incompliments, com explica el fiscal Antoni Pelegrín.
Cada 2 setmanes rebem informes i atestats dels agents rurals que els enviem al jutjat de Vic perquè s'incorporin en aquella investigació. No hi ha una protecció i, per tant, qualsevol ocell que toqui aquests cables, que estan, diguéssim, a la part superior de la torre, doncs resulta electrocutat i no l'hem mort fulminat.
El Saló del Gaming arriba a la tercera edició i aposta pel talent local. Organitzat per la Plataforma per la Llengua, amb el suport de la Generalitat, el certamen tindrà una setantena d'expositors que tindran la intel·ligència artificial i el benestar digital com a principals prioritats. Tina Font és membre de la Comissió de Videojocs de la Plataforma per la Llengua.
20 estudis, 70 expositors, més de 3.000 alumnes, més de 200 persones en els torneigs a l'Empari i, a més, un nou espai Saga TV on circularan els millors podcasts en català del sector del videojoc.
La Saga es farà del 29 de novembre a l'1 de desembre a la Farga de l'Hospitalet. Esport, Damià Aguilar.
El tècnic del Barça de bàsquet, Joan Peñarroya, l'han multat amb 5.000 euros pels seus comentaris sobre l'arbitratge al partit d'Euroliga contra l'Estrella Roja del mes passat. El Barça recupera Joel Parra, que demà ja estarà a disposició per jugar a competició europea contra el Baskonia. La penya ha confirmat un esquins del turmell esquerre de Kaiser Gates, però sense especificar temps de baixa. En futbol, avui hi ha Lliga Europa i Conference League, pel que fa als equips de la Lliga Espanyola. Aquests són els partits. Lliga Europa a 3:15, Udogorets Athletic Club. A les 9, Victoria Pilsen, Real Societat, i a la Conference League, a les 9, Betis Celle. El seleccionador francès Deschamps no ha convocat i no ho ha argumentat el davanter del Madrid, Kylian Mbappé, per als dos pròxims partits de la Lliga de les Nacions. Diu, però, que és una decisió puntual. La Federació Espanyola de Futbol ajorna pels efectes de la Dana l'Espanyol B València més talla de segona ref previst per aquest diumenge. A la Lliga d'Hoquei Patins, a 8:45, es juga el Noia Reus, que es va suspendre ahir per goteres al pavelló de l'Ateneu.
Fins aquí les notícies.
Anar a viure a un poble, a un entorn rural, amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda, seguim a la sobretaula amb l'Òscar Broc i amb en Malcom Otero.
Dius,
Ui, ara seguim parlant d'això, eh? Però abans, deixeu-me parlar de Terror Molins. Avui estem fent una crida perquè ens escriviu al 607-070901 i ens digueu quina és la vostra pel·li de terror favorita. En joc, entrades per anar a aquesta 43a edició del Festival de Terror de Molins del 8 al 17 de novembre. Eh? Ara sí que ho he apuntat.
Podríem fer una marató amb totes les pel·lícules que ens estan dient els oients al telèfon del programa. Per exemple, el Miquel diu: ara ja no miro tant aquest gènere, però hi ha dues pel·lícules que m'agraden molt. La llavor del diable, la semilla del diablo.
Boníssima.
I a més, finals dels 60, és a dir, que amb efectes especials potser, no? Va ser una de les primeres que...
Més que efectes especials, una pel·lícula, jo crec que trencadora per el format i pel que parlava i perquè realment era terrorífica. Una pel·lícula feia molta por.
I una altra, que es diu Hellraiser, que aquesta...
Home, Hellraiser, t'ho diràs.
El 87.
Aquest protagonista, que és un paio que té com, agulles com clavades agulles, a la cara, sí. No? Sí. Pinhead, es diu.
Abans la Sílvia parlava de Nosferatu, que és aquesta pel·lícula del 1922 que 102 anys després se'n farà un remake. Doncs el Carles reivindica, atenció, Frankenstein, que recordem, va fer una, 1931, està basada en la novel·la de Mary Shelley, però té una versió del 1994.
Que surt l'Helena Bonham Carter.
I Robert De Niro.
Frankenstein.
I Kenneth Branagh, no?
Kenneth Branagh, correcte. Branagh.
Que és el doctor Frankenstein.
No està gens malament, aquella pel·li.
A mi em va agradar molt.
Sí, a mi també.
I també ha resistit el pas del temps. L'Àfrica reivindica Poltergeist, igual que el Jaume. El Marcos, atenció, potser entraríem aquí en el terreny de la ciència-ficció, reivindica War of the Worlds, que és la Guerra dels Mons, recordem la novel·la de
H.G. Wells. Però això és terror?
Ell reivindica la del 2005, que és la que va protagonitzar, en aquest cas, Tom Cruise, correcte. La Montse obre una via molt interessant que també podem explorar, que és els ocells d'Alfred Hitchcock.
Terror psicològic, com dir-li, no, això?
Exacte, també té psicosi en aquesta categoria. El Xavi reivindica una pel·li que a veure si us sona. L'autòpsia de Jane Doe.
Sí, està molt bé. Està molt bé. És una pel·li molt senzilla, amb una idea de base, jo crec que molt bàsica, però que funciona molt bé, que et té enganxat. És que no vull explicar-la perquè si no perd la gràcia. Fran, és una pel·li que has d'anar-hi sense saber-ne res.
Sí. Jo crec que ha de guanyar la persona que digui la pel·lícula que no ha vist Òscar Broc. O sigui, de totes les que has dit, les ha vist totes.
És brutal, és brutal.
Un pertorbat,
jo. Estic pilotejant amb l'Òscar Broc, és meravellós. Acabo amb una, amb la Joana, que fa una crida al terror català, també, amb gent com Jaume Balagueró o Paco Plata.
Rec.
Que van fer Rec. Crec que n'hi ha quatre.
El Sense Nom, Rec, Fràgil...
Rec, em sembla que és la tercera, que fa la de la Letícia Dolera.
Sí, eh?
Fa bastant cagar, eh?
Una que és en una boda o...
Sí, ostres, sí. Ella és una núvia
aquella
zombi.
Aquella crec que és del Paco Plaza, no estic segur.
Ai, sí, tens raó. És del Paco Plaza.
A mi, jo, com la primera que va fer el Balagueró, tio, allò sí que ens va agafar tots per sorpresa, eh?
Sí, jo més vivia en un pis molt similar i era horripilant. 607-070-901, de seguida farem a sorteig. Em sap greu dir que per molt que ens feu la pilota, ho farem a sorteig. Tenim 5 entrades dobles per entregar.
Si ens fa molt, molt, molt la pilota...
Bueno, ens ho plantegem, ens ho plantegem. Vinga, va, tornem al tema de l'audició. Tornem al tema de l'audició. Ara de seguida us donem dades, però volem saber, la gent al carrer què diu? Porten auriculars? A quin volum porten la música? Els ha saltat aquesta alerta? Avui estem advertint dels perills dels auriculars, tot i que el doctor ja ens ha dit el problema no són els auriculars en si, sinó l'ús que fem dels auriculars. Però què diuen al carrer?
Sempre em salta a la vista de deberies baixar el volum, cosa que no entenc.
Sempre vol dir sempre?
Cada cop que els faig servir, sí. Sí, perquè jo sóc de posar-me la música molt alta. Inclús tinc un aparell per posar la música al cotxe i també em surt pim-pim-pim, deberies baixar el volumen.
Sí, em surt molt i no crec que estigui tan alta, la veritat. No li faig cas.
Els utilitzo bastant diàriament, bàsicament. Sobretot per escoltar música, quan vaig pel carrer caminant, i per parlar per telèfon, també.
Déu-n'hi-do, la franja de gent jove escolta molt o fa servir molt els auriculars. Esther Vallès, a veure, tu també has admès, també franja jove, que estan entre els que utilitzen els auriculars habitualment. Explica'ns una mica el context de tot plegat i dona'ns dades.
Sí, jo no, tampoc me n'amago. D'entrada, sorprenent, quan et pares i observes al teu costat, surts de la feina, vas al carrer i veus a tothom, el que deia el Malcolm, trucant per telèfon, escoltant música. De fet, hi ha dades, i és que aquest estudi de l'OMS que dèiem, del miler de milions que comprèn aquests joves, està entre 12 i 25 anys i s'estima que l'any 2050, atenció, s'enfrontaran a una pèrdua auditiva gairebé total.
Colló, sí. Gairebé total, eh? M'imagino que una de les raons és l'exemple que escoltàvem al principi, el fet d'escoltar música a un volum molt alt, com ens deia també el doctor, eh?
És un dels motius, de fet, d'un estudi de GAES fet a Espanya que apunta que el 40% dels joves admet que escolta la música a un volum massa alt, com el que ara sentíem, i a aquesta dada hi hem de sumar una altra derivada que no només és el perill pel que fa a la pèrdua d'audició, sinó també a la dependència que tenim dels auriculars. Atenció amb la dada, l'any passat els espanyols van escoltar una mitjana de gairebé 22 hores de música a la setmana, una hora més que la mitjana mundial. Per tant, si fem la divisió, 22 entre 7, és un total d'una mica més de 3 hores al dia.
Ostres!
És un càstig important, eh? És com anar a un concert cada dia.
Ostres, música, eh?
La gent, quan està a les xarxes socials, també està amb auriculars. No només truca i escolta música.
Ah, clar, jo és que, com que soc de ràdio tot el dia, estic escoltant ràdio, màxim podcast. Tornem a connectar amb el doctor Joan Domènech, metge especialista en otorrinolaringologia.
Molt bé.
Doctor, que quasi m'espinyo, eh?
És més novi, o no?
És que ara hem de tornar a tirar el tall. De seguida us tornarem a posar el tall. A veure, doctor Joan Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda de nou, gràcies per atendre'ns de nou. Ens hem quedat amb les seves dades, ara que ho sàpiga vostè, perquè ara durant l'informatiu estàvem fent comparatives de qui portava els auriculars més forts, i em sembla que guanyo jo, oi?
De llarg.
De veritat, tan bèstia és.
Sí. Tu saps aquests talls que hem posat ara, que deia, em diu que baixi el volum, però no el deixo perquè no està alt? Ets tu.
És que si no tinc la sensació que no estic sentint el que hi ha al meu voltant, ho intentaré baixar. A veure, primera pregunta que li faig, doctor Domènech, arran d'això. Vostè m'ha dit que ens podem acostumar. Hem de forçar-nos els primers dies? Quan pot trigar una adaptació acostumar-nos a posar-nos els auriculars més baixos?
És extremadament variable, depèn de cada un. La idea és que l'auricular estigui en un volum confortable, raonable, que entenguem bé, però que no el notem massa fort. O sigui, és una mica més... És comoditat, és sentit comú, perquè, insisteixo, el problema no és l'auricular, és el volum, és la intensitat. O sigui, podem estar tot el dia tot el dia amb auriculars posats, però si el volum és raonable no ens passarà res. Clar. El problema és els decibels que arriben dins de l'orella. La cantitat de decibels, la forma com arribin, és el de menys. O sigui, el que generi el so és el de menys. Però el problema de l'auricular, insisteixo, és que de vegades ens el posem en situacions que hi ha soroll extern, i llavors el posem més fort per no escoltar el soroll extern. Aquest és el problema.
Clar, és que ara em deia en Carlos Baraiber que poques vegades ens enfrontem a sentir alguna cosa amb un ambient escèptic. És a dir, sempre hi ha soroll al nostre voltant, sempre, no? Que això també...
Sí.
Clar, imagino que això també és una cosa que va creixent amb els anys.
és el signe dels temps, sí, vivim amb una civilització molt, molt sorollosa. És una cosa curiosa que ens hi trobem als otorrinos. Fa anys vèiem traumes sonors, o sigui, persones amb lesions auditives, però eren gairebé totes laborals, o sigui, de gent que havia treballat, ja sigui en calderia, en mecànica, en calés, per exemple, i tenia doncs pèrdues auditives, tenia sorolls, tenia acúfens, però perquè, bueno, perquè havien de treballar. Llavors, els casos de treball s'han insularitzat, han entrat en marge normes de prevenció, i ara els traumes que veiem són lúdics. O sigui, per discoteques, per caça, per auriculars... O sigui, seguim veient la mateixa lesió, però ha canviat completament la causa del problema.
Ah, és fort, això.
Jo tinc una pregunta, això dels acúfens, perquè jo a vegades en tinc.
Bona. Sí, anava a preguntar exactament
amic,
això.
Tinc un amic que en té, un amic que anava a moltíssims concerts i es posava a primera fila, i ell diu que és per això. Hi ha acúfens que són irreversibles? És a dir, o tots es poden tractar?
No, però...
A veure, hi ha diversos tipus d'acúfens, bastants tipus, perquè un acúfens és simplement sentir un soroll que no ve de fora, que ve de dins. Uh-huh. Llavors, hi ha moltes causes diferents, però la gran majoria d'aquests acúfens impliquen una lesió auditiva. O sigui, l'acúfens és l'orella interna, la part interna de l'orella, el sonar del nervi, no pot fer mal, no està connectada amb els circuits de dolor. Però quan es queixa fent un soroll. Uh-huh. O sigui, si l'orella, sortint d'una discoteca, l'orella pita, l'orella ens està dient, això que has fet no m'ha agradat, no m'ho facis més. Uh-huh. Clar, com que l'endemà ja ha marxat, doncs ho tornes a fer, ho tornes a fer. I hi ha un dia que es queda, que ja no se'n va. O sigui, hem de fer cas al cos quan ens diu coses. I aquesta és una de les formes que té l'orella de parlar amb nosaltres, perquè no en té gaires més.
Llavors, és molt interessant, això no es queixa amb dolor, sinó es queixa generant un so.
Exactament.
Clar, i la meva pregunta, doctor, és, aquest que es queda... Sí. Te'l pots tractar o has de conviure amb ell tota la vida?
A veure, comencem amb la mala notícia. Un acúfen ocasionat per una lesió auditiva no se'n va mai. Buah. Es queda per tota la vida.
És irreversible.
Ara comencem les bones notícies. Sí. Oh, s'ha de dir tot aquí. Com que aquest acúfen no és un símptoma, o sigui, no és una malaltia, és un símptoma de que alguna cosa no va aquí dintre. Si aquesta orella no la traumatitzem més, la tractem amb cura, l'animem una miqueta, aquest acúfen persistirà, no anirà més, i llavors entra en marxa un fenomen a nivell del sistema nerviós central que se li diu habituació. Dit d'altra manera, t'hi acostumes.
Uh-huh. És a dir, que el nostre cervell deixa de sentir-ho igual que el nas.
No, deixes d'escoltar-lo. Uh-huh. O sigui, el segueixes sentint, però cada cop l'escoltes menys. I com que habitualment, de forma de motu propi, no van a més, es queden estables, primer el cervell es posa molt nerviós, perquè el fet de sentir un soroll que ve de dins en lloc de que vingui de fora, fa que el sistema nerviós es posi molt nerviós i valgui la redundància. Uh-huh. I l'escolta molt. Però a mesura que va passant el temps, cada cop l'escoltes menys, per tant el sents menys, per tant et poses menys nerviós, i arriba un moment que el sents allò, en situacions de silenci total, però no, ja no li dones forma part del paisatge. Mm-hmm. Això sí que aconseguim que no vagi a més.
Clar.
Ara bé, si la causa, sigui la que sigui, és progressiva, l'acúfen serà progressiu. I la cosa pot ser molt desagradable.
Clar, per tant, si tenim un acúfen, no maltractem més les nostres orelles i passarà això de l'adequació, si no tornarem a tenir un drama. Jo havia sentit, doctor... Disculpe, sí. digui.
No, que primer que hem de fer saber quina causa hi ha de l'acúfen, perquè hi ha tot de patologies de l'orella molt diferents entre si, que totes elles causen acúfens. Uh-huh. Clar, no és el mateix un acúfen d'un trauma sonor que el d'un menier, que el d'una autoesclerosi, que el d'una malaltia hereditària.
Ah, és a dir, un menier, menier és marejos, no? Com una...
Però també
genera acúfens?
Ah, és que hi ha moltes malalties de l'orella que generen acúfens. Ah, llavors, el primer és fer un diagnòstic. Per què té acúfens aquesta persona? Llavors, quan tu saps la causa de l'acúfen, si pots tractar la causa, l'acúfen millorarà. Si no pots tractar la causa, almenys sabràs què passarà amb aquell acúfen, perquè seguirà el curs natural de la malaltia que el causa.
Uh-huh. Doctor, jo tenia entès que hi havia gent amb casos de patologia molt greu d'acúfens que es podien posar un audiòfon però amb que fes una ona inversa a la que ells sentien. Això és viable?
Amb una paraula, no.
Ah?
No, això és impossible.
Breu, doncs hi ha gent que ho ven, això, eh?
Moment. Bueno, dues coses. La primera és que això ho pots fer amb un soroll que tu puguis mesurar, que tingui una intensitat, una freqüència, i que tu puguis doncs, representar gràficament una ona que puguis mesurar físicament. L'acúfen no és un soroll, és una sensació de soroll, clar, amb el qual no pots mesurar-lo, amb el qual no pots crear una ona en posició de fase, començant per aquí, cosa que sí que pot ser qualsevol soroll que vingui de fora. En segon lloc, els acúfens, com a tots els símptomes humans que no tenen un tractament fàcil, hi ha tota una colla de, diguem-ne, desaprensius per ser fi, per ser suau, que, per a dir xulissos, que, diguem-ne, sobretot per internet, et venen de...
Els miracles, no?
Tota una sèrie de màquines, de sistemes, de làsers, de pastilles, de vitamines, de... I és molt trist, però hi ha gent que està molt, pot arribar on està molt desesperat per un problema de cúfens, i cauen de quatre grapes en tot això. I clar, els metges ens costa molt, doncs, aturar-ho això, perquè no tenim cap forma legal de fer-ho. I n'hi ha força, per desgràcia, n'hi ha força d'això. Però això passa amb qualsevol tipus de símptoma que no tingui un tractament específic. Clar.
Torno als auriculars, doctor. Nosaltres teníem entès que hi ha un tipus d'auriculars que són més perjudicials que d'altres. Els que són intraauriculars, que van dins del pavelló auditiu, són pitjors que els auriculars tipus diadema que podem portar nosaltres a la ràdio?
No necessàriament. El que passa és que sona més directament cap dintre. Però insisteixo, tot és un problema dels decibels que arriben al timpà.
Clar.
O sigui, el volum, la quantitat de decibels.
Sí.
Exactament. La forma de l'aparell que hi ha fora, tant si és un altre penjat a la paret, com si és un grup en directe, com si és un auricular posat aquí, és la quantitat de decibels i el temps que estem sentint aquests decibels. O sigui, això és el factor determinant.
Jo ara li pregunto, si tenim dubtes de dir, ostres, potser m'està afectant a l'oïda el fet de portar auriculars o portar-los massa forts, estar massa estona exposada a aquests decibels, què he de fer? Fer-me una revisió? Anar a algun lloc que em facin una audiometria?
A veure, evidentment, el problema és que els acúfens no es poden mesurar. O sigui, és un símptoma sense
acúfens, per dir, a veure si sento bé.
Va. Evidentment, hi ha una prova que és molt senzilla, que és l'audiometria. Fas una prova d'audició i aquesta prova et mesura el nivell que sents a cada freqüència. I veure si tot està bé o si hi ha algun dèficit. Que hi hagi algun dèficit tampoc ha de ser un drama, però si hi és, ja saps que has d'anar encara amb més compte.
Hi ha, m'imagino, una pèrdua que ja va en consonància amb l'edat, perquè tots ens ha arribat allò a xarxes de dir a què edat tenen tus oïdos? I es va sentint, no? I dius, oi, 25, que bé!
Sí, no, i llavors es van perdent bàsicament els tons aguts.
Clar.
O sigui, es perden les freqüències agudes, llavors el que passa és que tu hi sents molt bé perquè la sensació de sentir és donada per les freqüències greus. És a dir, ho sento tot, sento un paper que cau a terra, perquè és un to greu. Però en canvi no entenc quan em parla la meva dona, perquè la dona té un to agut. I clar, al no sentir els tons aguts, se t'escapa alguna paraula. Llavors el típic que la dona et diu és que els teus amics sí que els entens, però en canvi a mi no. Perquè els amics tenen la veu més greu, en canvi la dona el té més aguda.
Clar, freqüències més agudes.
Ah, és un problema de freqüències. No baixa tot junt.
I també hi ha un tipus de freqüència, hi ha un tipus de pèrdua auditiva, crec, que potser hi sentim, però no entenem nítidament què ens estan dient. Pot ser això?
Pot passar això.
Això és. Això es dona per dues circumstàncies. La més freqüent és que tinguis una pèrdua auditiva, doncs, als aguts, però no als greus, que és el que sol passar, doncs, amb pèrdues per edat, i també amb pèrdues hereditàries. Tens els greus molt bé, amb el qual sents molt bé, però tens els aguts malament. Llavors, les síl·labes, les paraules tenen síl·labes greus i síl·labes agudes. Tu sents bé les greus, però no sents les agudes. Què passa? Que quan et parlen, si parlen de cara, fas una mica de lectura labial. Si parlen d'esquena, les síl·labes que no pesques les has de deduir. I de vegades les dueixes i de vegades no. Per això dius, jo sento molt bé, però em costa entendre.
No, és que això ho deia, perdó, ho dic en castellà, perquè el meu avi era de León, i sempre deia, mírame que no te oigo. I devia ser precisament per això, perquè em llegia els llavis.
Perquè fan lectura labial. O sigui, aquesta part que no pesques, la veus a la cara de la persona que parla. I encara que tu no hagis estudiat lectura labial, la natura és sàvia i s'apoya amb la vista quan nota que li falla l'oïda. Per això, quan hi ha hagut la pandèmia i havíem de portar mascaretes...
Sí, exacte.
Van aflorar tota una colla de sordeses discretes que no donaven molèstia, però, en canvi, al no veure la cara, ostres, tu...
Ja no tenies el que et deien. Sí.
Clar.
Més sort que abans, no?
A mi em passava.
Estàs igual, però no... Per això inclús van sortir algunes mascaretes semitransparents i una cosa... Però van aflorar moltes pèrdues d'aquestes discretes, diguem-ne, que no eren importants, però que les compensaves visualment.
Doncs ja ho sabeu, bàsicament, allunyar-vos de les fonts de soroll, limitar el temps a activitats sorolloses i no posar-vos els auriculars, com fem nosaltres, a tot drap, per cuidar la nostra oïda.
Com en moltes coses, el més important és el sentit comú. O sigui, és fer servir una miqueta el coco, diguem-ne. A veure, m'estic passant una miqueta, doncs baixo una miqueta el volum. He anat a un concert i em xilo les orelles, doncs el següent em posaré uns taps.
Clar.
I ja està. Mira, els concerts aquests, els Primavera Sounds i els sonis aquests, quan es fan els països civilitzats, o sigui, de Pirineus per amunt, a l'entrada hi ha una garita que venen taps. I llavors, qualsevol que no té el dia, sí, doncs es posa uns taps. Com uns taps els compra. Aquí encara no se'ls hi ha acudit. I després d'aquests concerts, doncs, de tant en tant, veiem gent jove, doncs, amb problemes, o és que va anar al concert i m'ha quedat un pito. Com si t'hagués posat uns taps, aquest pit ja no hagués aparegut.
Jo he de reconèixer que quan vaig a concerts, l'Ester m'ha vist, concerts al Palau Blaugrana, quan hi ha molt de soroll, porto uns taps.
Uns tapets.
Que simplement, ja no són uns taps, perquè em tapen el soroll, sinó un Kleenex. Foto un Kleenex.
Sí, sí.
És hora d'emergència, no?
Sí, sí, sí. A veure, la solució òbvia seria baixar el volum, però això és el que encara no s'ha dit.
Digue'ls-hi als Iron Maiden que baixin el volum a l'escenari.
Exacte.
No, el problema no és l'Iron Maiden, el problema és el senyor que està al mando de l'amplificador.
Aquell, no? Escolti, un plaer conversar amb vostè, doctor Joan Domènech, metge especialista en otorrinolaringologia. Gràcies per atendre'ns a la tarda a Catalunya Ràdio, li agraeixo molt i ja li dic que el tornarem a trucar, eh?
Sí. Tenim moltes preguntes, eh?
Ja veu que m'enrotllo amb el tema i la costa és fer-me callar.
Ja ens agrada. Senyor Domènech, moltíssimes gràcies, una abraçada. Fins ara. Adéu. Va, que acabarem la sobretaula. Hem d'entregar molts premis, eh? Hem d'entregar moltes entrades. Recordem que avui el 607-070901 us demanaven pel·li de terror favorita i entre tots els que participeu direm qui s'emporta, sortejarem qui s'emporta aquestes 5 entrades dobles, 5 persones diferents, eh? No serà un agraciat. A veure, què ens han dit?
A veure, hi ha molta gent que se'n recorda de pel·lícules com, per exemple, El projecte de la bruixa de Blair.
Que estrany que ningú l'esmenti,
sí,
no?
Blair Witch Project.
El Carles ens ho recorda. I després la Maria...
Ens la van intentar colar, Carles, i tu, Òscar, ja devies estar en actiu. Jo treballava en premsa de cine, aleshores, i ens la van intentar colar com si fos una història real.
Bueno, és que, i encara que sabies que no era real, jugaves una mica al joc. De fet, va ser una de les pioneres d'això que es coneix com el found footage, que és cintes trobades, que és un gènere del terror, que són aquestes pel·lícules de terror en les quals trobes una cinta, la poses i veus el que han gravat en aquella cinta i bueno, és el que passa, no?
Sí. Avui l'Òscar, de veritat,
és veritat, el fa un footage.
Estic flipant.
Fent un màster. Jo vaig pilotejant i ell va comentant. Una que també és bastant generacional, que és Sé lo que hiciste el último verano.
Home, i tant.
No sé si va funcionar amb la segona part, crec que va tenir una segona part.
Jo no recordo les altres parts, però recordo la primera com un gran fenomen entre el públic adolescent, sobretot.
I després hi ha una pel·lícula, a veure si m'ajudeu, que pròpiament no és de terror, però que també és una pel·lícula icònica... és Freaks, en la llengua original.
Aquí es va
traduir com La parada de los monstruos, és del 32, que és la que ens diu, en aquest cas, el José Ramón.
Per mi és una obra mestra del gènere i que és una de les pel·lícules de terror més influents de la història del cinema. És aquella pel·lícula d'un circ on hi ha gent de forma, etc, i que fa molta por. O sigui, realment és una pel·lícula que, tot i ser dels anys 30, em sembla, o així, doncs fa por.
Segur que hi ha moltes que no han dit, però, per exemple, a mi m'ha sorprès que ningú hagi reivindicat The Ring.
És veritat?
Aquesta sembla que era del 98 o així, abans d'acabar els 90.
Ni la part humorística, ni Scream, tampoc.
Scream, per cert, aquella oient que ens ha dit, la Joana, que ens ha dit que tenia 42 anys i que no havia vist cap pel·lícula, ha dit...
Scream l'ha vista.
Scream no compta. És la que havia vist.
Avui, a tots els que heu participat, molt atents, perquè ara anem a publicitat i us direm qui sou els 5 guanyadors. Us contactarem a través del mateix número de WhatsApp que ens heu escrit. Posem final aquí a la sobretaula amb en Carlos Baraiber, amb en Fran Domènech, amb l'Ester Vallès, amb en Malcolm Otero i amb l'Òscar Broc. Gràcies a tots.
És estrany que la gent no reivindiqui el Dràcula de Chiquito. Però
és veritat, Voldemort! Vinga, va, gràcies, estimats. Doncs veiem Malcolm demà i Òscar la setmana que ve.
Adéu.
La resta, fins demà. Nosaltres anem a publicitat. Res, 2 minutets i a la tornada anem a València, anem al País Valencià amb la Rebeca Carranco, que ens explicarà una història, la història de la Lupe, un dels molts testimonis que malauradament ho han perdut tot en aquestes riurades provocades per la Dana.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen amb els sanitaris que el dia del part hi van ser perquè tot sortís bé. Amb el permís de paternitat per estar on vols estar. Tornen amb el suport a la recerca que lluita contra la malaltia. El que dones quan pagues impostos torna a tu, torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
Totes les estrelles ja han brillat en solitari a Zenit. Ara entren en una nova fase. Unint diferents generacions fent duets i competint cara a cara amb la seva pròpia generació.
Un gran espectacle on cantarem, ballarem, riurem i ens emocionarem.
Zenit. Tocarem el cel divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Cantant-les tal com ragen amb Remei de Calafresca. Aquesta colla d'arbúcies tornen a posar el dit a la nafra, perquè cada una de les cançons de Remei de Calafresca l'hem d'entendre com un himne d'aquesta generació que potser està força més enfadada del que ens pensàvem. Aquesta és nova de Trinca, es diu Feta d'Esbarjo, i és tot un clam contra la tirania dels diners.
Dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
Passen 2 minuts de 6:15 de la tarda. Anem al País Valencià. Trigarem molts anys, tots plegats, a superar la tragèdia que s'ha viscut aquesta última setmana al País Valencià. I sí, dic superar, perquè si alguna cosa tenim els humans, els sapiens, és aquesta capacitat d'adaptació, aquesta resiliència, que tot sovint sembla sobrehumana. I la nostra estimada Rebeca Carranco és aquests dies a la zona de la tragèdia, a la zona zero, i avui ens porta precisament el testimoni de persones que intenten recuperar la normalitat o bé crear una nova normalitat. Rebeca Carranco, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Sentiu aquest soroll, perquè ara mateix descriu-me l'escena que estàs sentint, que estàs veient, doncs, Rebeca.
Mira, jo estic a Catarroja, que ha afectat, la Dana ha afectat a tot el municipi, alguns saps que són alguns carrers, aquí és tot el poble, i jo tinc davant una grua bastant gran, que no sé si vindrà cap a nosaltres ara, i que el que està és encara netejant carrers per fer-los practicables, perquè a Catarroja jo porto botes d'aigua i, bueno, doncs, porto de canya alta doncs, fins a la meitat, les tinc brutes perquè encara hi ha llocs inundats.
Hi ha voluntaris aquí a Catarroja, Rebeca?
Està tot ple de voluntaris. Això és una cosa de les coses... Bueno, si pots escollir una cosa bona, em deia la Montse, una persona que tenen una botiga de ventalls que se li han anat tots... Bueno, pots imaginar la botiga de
no poder negoci,
tornar a obrir.
No?
Sí. Mm-hmm. Ella em deia, la gent jove, la manera que s'ha volcat la gent jove és equiparable a la magnitud de la tragèdia. No? Com deia, si t'he de dir una cosa bona, és aquesta. No? I és veritat, o sigui, està tot ple de persones i molta gent jove.
En aquests moments de tragèdia sempre hi ha allò, aquelles petites estrelletes d'optimisme, en aquest cas la implicació de la gent. Ara, quan feia l'entradeta, he dit recuperar la normalitat. Clar, jo no sé si és possible recuperar la normalitat. És una normalitat diferent, potser estaríem parlant d'una nova normalitat, no? Aquesta expressió a la que ens vam acostumar tantíssim en l'època Covid.
Sí, intentar viure, no? Ara aquí el que hi ha és la gent que està netejant les seves cases amb molta empenta, que això és una cosa que a mi també em té molt sobtada, no? S'aixequen al matí, el primer que fan és anar a netejar, paren un moment, mengen el que puguin, que els hi portin voluntaris, continuen per la tarda fins les 8 i cadascú allà on pot dormir, qui pot encara dormir al primer pis de casa seva va a dormir, i sempre com amb aquesta adrenalina i aquesta força de vull netejar casa meva, no? La normalitat que tu dius, Elisenda, jo és que no em faig una idea de quan tornarà, i el que em pregunto molt és quan la gent deixi de netejar, no? I després ja necessiti anar una mica més enllà, com va el meu fill al col·le cada dia, com em gestiono, com puc tornar a la feina, com aconsegueixo un cotxe, no? Quan comenci a baixar com el més urgent, com estaran, no? Jo tinc tota l'estona aquesta idea al cap de com estarà la gent quan li baixi una mica l'adrenalina del més urgent de que és poder creuar el carrer.
Sí, sí, sí. És com quan tens una pèrdua d'un familiar, que al principi tot són gestions, funerals, vetlles, i quan s'acaba tot això és quan ve el cop de realitat, el segon cop de realitat, no?
Sí.
Avui ens vols parlar de la Lupe i de la seva família. Sí. Hi ha una frase que per mi resumeix moltíssim la seva situació actual, que et van dir, és aquesta, eh? Ni tan sols les calces que porto són meves. Parla'ns de la Lupe, Rebeca, qui és?
Doncs la Lupe és una veïna, la Lupe Murcia és professora, és una veïna d'Aldaia, que és un lloc que ha tingut moltes pèrdues materials i personals també, però no sabem ben bé la xifra, que saps que això ens està costant una mica saber-ho per municipis, i ella tenia una casa xulíssima, reformada, al cantó de casa de la seva mare, perquè és d'Aldaia de tota la vida, al cantó de casa dels seus avis, que també són d'allà, dels seus tiets, va venir la Dana i ho va destrossar tot. I llavors ella deia aquesta frase, no, de que ni tan sols les calces que porto són meves, no, per fer-nos una idea de com està sent això per ella, de tornar a la vida una altra vegada. I ells el que estan fent ara, bàsicament, netejar amb els seus fills, amb els voluntaris, amb els veïns. I una de les coses que jo li preguntava a la Lupe, en aquest moment així del reportatge que estava fent amb ella, no, d'aquest intent de tornar a la vida, que era que m'expliqués una cosa que ella havia salvat perquè per ella era molt important. Llavors jo em vaig quedar al·lucinada de la cosa que em va explicar. O sigui, la Lupe em va portar a una habitació on es veu la marca d'aigua d'un metre, no queda res, i tot el que havia rescatat d'aquella habitació, i em va arribar un conte, que és un conte manuscrit, ells són una família molt humil, els seus orígens són molt humils, i llavors la seva mare, quan elles anaven al col·le, tenien un conte allà, i són una família que els agrada molt explicar contes, ella m'ho deia, són molt contacontes tots, ens agrada. I llavors la meva mare, que va fer amb aquest conte perquè en tinguéssim un nosaltres, la meva germana i jo, que no podíem comprar-ne un, ho va escriure tot a mà. Oh. És tot el conte escrit a mà i dibuixat. Hi ha dibuixos que havia fet la seva mare, dibuixos que havia fet amb la Lupe de petita, que li va dir, escolta, fes tu aquest dibuix, i és aquest conte que ella guarda com, bueno, com un tresor. I m'anava passant les pàgines i me l'anava llegint i anava com patint amb la idea aquesta de, bueno, espero poder-lo salvar, perquè estàvem mullades, òbviament, aquestes pàgines.
La Lupe ara em deies que és d'Aldaia i que diu que després del pas de la Dana per casa seva, ara ja sap, cito textualment, ara ja sap que és immortal. Això ho diu perquè té un gran sentit de l'humor?
Sí, sí, la veritat és que jo, saps que nosaltres anem com a periodistes d'aquests llocs, no? I també, òbviament, ens afecta, no? M'estava donant ànims ella a mi, era una cosa... I llavors, enmig de tot això, ella que deia és, nosaltres som gent de riuada, a nosaltres el riu ens fa por, sempre ens ha fet por, no? Això no ho havíem vist mai. Però, bueno, mira, escolta, em deia, jo ara ja sé que sóc immortal, perquè si no me mor aquí, ja no moriré. Pensa que, a més, li va passar una cosa. La Lupe, al seu carrer, davant, hi havia dos nenes que feia poc que vivien allà, de 15 i 11 anys, que la mare estava treballant. Llavors, quan comença a caure, a baixar aigua, el seu marit fa el que sempre fan en aquests pobles, que és traiem el cotxe de la zona baixa, la portem a la zona alta, ell ja no pot tornar, i ella mirant per la finestra i per la porta i veient com baixa l'aigua, veu les nenes del cantó de davant que surten. Llavors ella els hi comença a cridar, m'explicar, jo començo a cridar, no sortiu, no sortiu, no sortiu. Surten i, clar, diu, jo veig com l'onada se les endú.
Ai, 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 ai.
Llavors, clar, jo em quedo així, i quan ella va com a la seva pròpia porta, com per darrere, mira, i veu a la germana gran que estava agafada, que havia agafat a la petita d'11 anys també, se les va ficar a casa seva. I llavors, ella se les fica a casa seva, la seva mare estava treballant al Bonaire, que saps que s'ha parlat molt aquests dies, aquest centre comercial, estava treballant a un restaurant, i llavors els diu a les nenes, envieu un missatge a la vostra mare, pensa que no hi havia cobertura, i al final el que intenten és que li arribi a la àvia, que també viu relativament a prop, que estan allà. I el dia següent, pel seu carrer, l'àvia sabia que les nenes estaven amb una veïna, tu imagina't, que ho estem explicant així, però que estava amb una veïna, però no sap quina.
Oh,
i anava cridant pel carrer, en nom de les nenes, Ivana, Joana, on esteu? Tal, tal, tal. I les nenes van dir, estem aquí. Sí, aquesta era la seva realitat. I tot això, la Lupe, que tu deies, anant a l'inici de la teva pregunta, t'ho explica amb un somriure. I jo em quedo, bueno, al·lucinada de persones amb aquesta resiliència, amb aquesta força.
M'imagino que la casa seva ha quedat destrossat, no?
Ella té una casa que és una planta baixa i el primer, doncs tota la planta baixa que havien reformat en tots els esforços, on està el menjador, el despatx, una habitació, tot això està absolutament destrossat. I sí que hi ha una cosa molt curiosa també de les realitats. Ella té també com una part, com una mena de... Tenia alguns pollets, una part al final amb animals i tal, no? I que el seu fill, que va salvar part de les coses que tenia, va dir els pollets, i els pollets em sap molt de greu, però no baixarem i no us posarem en risc per anar a buscar els pollets. I que el dia següent, quan ja baixen, l'aigua aquesta que feia 1,30 m ja ha baixat, van cap, comencen a escoltar, diu, estaven dins d'una caixa, i se'ls troba vius. Diu, no em diguis com, ostres, això ha surat. I els pollets aquests estan vius.
Mare de Déu.
Sí.
Ara m'explicava Rebeca, que té aquesta història, la història del conte manuscrit, que t'explicava la Lupe. Tenim el tall. En primera persona, ella ens explica la importància d'aquest conte que va fer amb la seva mare.
Era una vez un caminante que lo único que se diferenciaba de los demás hombres es que él era... No, ay, no podré salvarlo. Diu, ¿qué desea? Libertad. En falta de ortografía, claro, porque... Dijo el caminante, ¿qué? ¿Libertad? Esa bebida no la conozco. ¿Sabes? Es muy metafórico, ¿no? Es muy abstracte. Y se la emporten al caminante. Este dibujo del bachiller yo, claro. No son dibujos de mi madre. Y... Jo crec que va començar fent els dibuixos amb molt de detall. Diu, havia vendedores per totes partes. Unos vendien colores, sombras, nostalgia, palabras, reproches, llantos. I ma mare dia, com pot ser que una mestra infantil es conte un conte tan abstracte a uns nens? Gestos, esperanzas, i entre ells havia uno que vendia libertat.
Ara em parlaves d'aquest conte, però entre les coses que la família de la Lupe ha intentat salvar, hi ha també tot el que explica la seva filla, la Irene. Escoltem-la.
Unas cosas muy importantes eran los instrumentos, porque ya que son prestados y todo eso, y también es una cosa de mucho valor, entonces lo subimos este violín, que es el de mi hermano, un saxofón, un trombón y mi flauta, pero los otros están arriba. Entonces el piano, que era también súper importante para mí porque se lo compró mi madre de pequeña y estaba aquí el piano antes, no lo pudimos subir porque pesaba mucho, entonces se lo llevó el agua y ya cuando lo encontramos por el suelo lo levantamos y no iba, o sea, las piezas no funcionaban y estaba por dentro todo roto.
Rebeca, aquest piano té molta història, veig, no?
El piano té una història, segons una família... L'Estrupe em va explicar que aquest piano ella se'l va comprar quan tenia 17 anys i per comprar-ho, per aconseguir els diners, aquests diners eren de 1.000 pessetes que li donava el seu avi cada setmana, des de petita, 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 i que ella les havia anat guardant i juntament quan ella havia començat a treballar havia estalviat i que en tot això s'havia comprat aquest piano. Però fins i tot tirant aquest piano, que jo estava en el moment que el van haver de treure per tirar-lo, ella deia, mira, pues ja està, és un piano, no? Perquè dius, és una cosa que emocionalment és molt important, no? Però, bueno, doncs, escolta, estem vives, som immortals...
La resiliència, mare de Déu. Sí. Abans et preguntava jo pels voluntaris, clar, els milers de persones que s'han posat unes botes i han anat al País Valencià a ajudar són molts. Tu n'has trobat de tota mena, oi?
Sí, sí, mira, jo primer m'agradaria que escoltéssim un moment a la Susi Jiménez, que ella havia estat al Daia ajudant a una amiga que havia baixat des de la cama.
De cerca... Y entonces he venido a apoyarla y ayudarla.
¿Está bien?
Sí, bueno, la familia está bien, ella pues... todo el mundo aquí pues está un poco triste. Siempre hay algún amigo, algún familiar que hace...
Diu, todo el mundo aquí, pues bueno, siempre hay algún amigo, algún familiar que ha fallecido. Aquestes eren les paraules de la Susi. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, molt dur, molt dur. Després també allò que dèiem abans de la gent jove, no? Em vaig trobar dos joves, que ells el que estaven era a la zona també de Paiporta, havien vingut des de Màlaga.
Ayer fue la primera noche y dormimos en la furgoneta.
En el parking
de l'IKEA de Alfafar.
Bueno, hay que ayudar, hay gente que está peor.
¿Y hasta cuándo os quedáis?
En principio hasta el viernes, pero si de alguna manera encontramos
manera de volver,
para quedarnos o volver la semana que viene, volveremos.
Aquí hace falta mucha ayuda, muchísima ayuda, mucho material de limpieza. No hacen falta ya tantísima ropa, sobre todo limpieza, palas
y manos, hacen falta muchas manos
y espíritu, y mucha fuerza.
Aquests que sentíeu eren en Guillermo Sánchez, de 26 anys, i l'Emilio Javier Garrido, que, com deia la Rebeca, han anat a Paiporta des de Fuengirola, a Màlaga. Però t'has trobat encara casos més durs.
Sí, no, ens fan falta moltes mans, deien ells. Doncs mans com les del Pepe Sáez, que era voluntari i a la vegada era un afectat d'aquesta dana al Dai. L'escoltem, si et sembla.
Sí, és un arroz. Arroz blanco y lentejas ahí. Ayudar aquí a esta gente que ha venido de fuera, de Madrid. Ayudar y, bueno, yo también lo he perdido todo.
Yo también lo he perdido todo, ¿eh?
Clar. Pensa que és un tall molt curt perquè es va posar a plorar, no? I no volia continuar, no volia fer-lo plorar jo, no? Però es va emocionar molt i bueno, no tens casa, no tens res i el que fas és baixes i com ets cuiner et poses a cuinar per la resta de gent, no? I amb aquesta idea d'aquesta resiliència de la gent que vol ajudar. Però una última cosa que m'agradaria que escoltéssim és que he anat a buscar també algú que potser en aquest moment pot ser d'ajuda a algunes persones, cadascú creu o no creu, no? Però crec que era també interessant poder escoltar doncs, el capellà de Paiporta, que saps que és una de les zones zero, i que em digués una mica ell doncs, què veia i què recomanava a les persones afectades per tot això.
Yo sé que todo es muy duro, muy difícil, muy complejo, pero pidamos siempre la capacidad lúcida de estar abiertos a la esperanza, al bien, a la verdad, de ser serenos, de poner paz en la relación con los demás, de no exasperarnos. El camino será largo, complejo, no será una cosa de una semana o 10 días, será largo y complejo. Y necesitamos estar juntos y todos nos necesitamos.
Aquest era en Gustavo Ribeiro, és el sacerdot, com deia la Rebeca, d'una de les dues esglésies de Paiporta.
Sí, exacte, ell és, bueno, porta allà 4 anys, i el que explicava és que estaven netejant i que estaven, bueno, doncs, en el moment que poguessin dir missa, just havien començat, jo el vaig entrevistar ahir, just havien fet la primera missa ahir, l'havien fet una mica abans, a les 5 de la tarda, perquè a les 7 ja no tenen llum, ja no es veu la gent. Alguns llocs sí, alguns carrers sí, alguns carrers no, i perquè ningú caigui ni prengui mal, doncs estaven dient missa a les 5 de la tarda per primera vegada ahir.
Rebeca, ara, a tall del que deien el Guillermo Sánchez i l'Emilio Javier, que deien ja no necessiten tant roba, necessiten mans i necessiten esperit i necessiten pales, no? Parlàvem amb la Creu Roja aquesta setmana, ara fa un parell de dies, i ens deien que millor fer donacions directament a organismes com la Creu Roja o el Banc dels Aliments o Farmamundi, que s'encarreguen de portar medicines en el lloc dels fets, al País Valencià, perquè així ells feien compres a destí. Això ho estàs notant entre els voluntaris, que venen més a ajudar que no pas a portar coses?
Sí, perquè a més pensa que hi ha un gran problema d'emmagatzematge. És a dir, el que t'estan dient a tot arreu, no? Per exemple, el DAIA, el que m'explicaven a l'Ajuntament és que no tenim lloc. El director de l'Institut, que vaig estar parlant amb ell, que l'estaven netejant amb els alumnes i tothom allà, em deia, bueno, jo ara em quedaré sense gimnàs per guardar, menjar, totes les coses que ens estan portant. I sí que hi ha aquesta sensació constant de que ja no necessitem tantes coses, tant menjar o tantes coses materials, i potser és una cosa com més qualificada, i jo penso molt que potser, no sé, potser és més fàcil, però jo penso molt en els voluntaris més tècnics, en el fontaner, en el no sé
clar.
Qui, no? En qui te pugui ajudar a arreglar-te doncs que la canonada està rebentada i tens el baixant que no pots fer servir la dutxa.
I ja per últim, ja t'allibero, Rebeca, perquè sé que estàs liadíssima, eh? Però la nostra companya, la Sara Canyete, companya d'informatius, també desplaçada al País Valencià, ens explicava com se n'estaven sortint la canalla dels pobles més afectats per aquesta dana. Idea que la majoria els havien desplaçat a pobles propers i que ara els havien inclòs en el sistema educatiu del poble que fos sense gaire necessitat de papers. Tu has vist canalla aquí a Catarroja?
Jo no he vist canalla pel carrer, no l'he vist, i llavors sí que he preguntat, per això que tu deies, no? Em deien, bueno, la gent més jove de l'institut i tal, doncs no van a classe, no passa res, i el que m'explicaven unes famílies de Paiporta és que el que estaven intentant fer amb les mares que no anessin a treballar, sobretot amb els nens més petits, pensar llar d'infants i coses així, era fer com una mena de, bueno, d'agrupacions familiars i que vinguessin, doncs, un grup de nens avui estarà amb aquesta mare i amb aquesta altra. Un grup de nens demà estarà, bueno, doncs també buscar unes solucions així una mica més imaginatives,
no?
I autoorganitzades i anar tirant amb això, sí.
Déu-n'hi-do, Rebeca Carranco, desplaçada en aquest cas a Catarroja, fent-nos la crònica del moment i, a més, acostant-nos la història de la Lupe i la seva família i de tots els voluntaris amb qui ha pogut parlar. Rebeca Carranco, gràcies per haver-nos transmès aquestes veus plenes de resiliència i de força i d'aquest intent de tornada a la nova normalitat. Gràcies, una abraçada.
Gràcies, adéu.
Adéu.
La tarda de Catalunya Ràdio. amb Elisenda Carot.
15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són. 15 anys a rec.0. El festival de moda, música i menjar de carrer d'Igualada. Del 6 al 9 de novembre, vin al rec. Segueix el circuit de les pop-up stores amb les vendes especials de més de 100 marques i disfruta de la música en viu i del menjar de carrer. Del 6 al 9 de novembre, rec.0 a Igualada.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Programa especial sobre les conseqüències dels resultats electorals als Estats Units d'Amèrica. Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si el teu camí passa per la C-16, tenim bones notícies. Ara, el peatge entre Terrassa i Manresa és gratuït els dies feiners per a les anades i tornades que facis en 24 hores. Perquè anar a treballar o estudiar et surti de franc. Registra't i gaudeix d'aquesta bonificació i de tots els descomptes de la C-16. A la C-16, fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat/C-16. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Arriba la 43a edició de Terror Molins, el festival de cine de terror de Molins de Rei, amb les pel·lícules del gènere més destacades de l'any, sessions per infants i joves, una exposició i la marató de terror més antiga d'Europa. Del 8 al 17 de novembre a Molins de Rei. Més informació a molinsfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El 9 de novembre, el Trio Fortuny i la companyia de dansa contemporània Malpelo presenten La nit, una proposta que combina música i moviment amb obres d'Arnold Schoenberg i altres compositors del segle XXI. Descobriu nous universos sonors el 9 de novembre a l'Atlàntida de Vic. Més informació a l'atlantidavic.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
En una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El meu diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc de Riba i Ariadna Roger, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
8 minutets i seran les 6 de la tarda. Aquests dies el 112 ha estat en boca de molta gent, perquè sempre hi són, i al darrere hi ha un desplegament humà gegantí que comença amb la persona que despenja el telèfon i pot acabar amb un bomber, per exemple, que t'ajuda a sortir del barranc on has caigut, o el mosso o la mossa que et venen a atendre per un accident a la carretera. Avui, a la tarda de Catalunya Ràdio, volem conèixer i fer conèixer a fons aquest servei, el nostre 112, com funciona el 112, qui hi ha a darrere. Rosa Maria Alabart, tècnica de suport en àrees d'administració 112 Reus, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvinguda a la tarda de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Neus Gasul, responsable d'organització de l'àrea d'operacions del CAT 112. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
M'agrada molt que s'ha escapat ara, que no sé si ho ha sentit la gent, que ahir estaves escoltant la tarda de Catalunya Ràdio, eh?
Sí, vaig sentir això del tió.
Del
caganer. Ai, del caganer. Bona nit.
Tio, també en tinc, Molt fort, Ja em puc jubilar. El tió. Ara, mira, m'ho poses en safata de plata, perquè ara mateix podeu entrar a @catalunyaradio i veureu un vídeo que jo crec que és impossible discernir qui és l'Elisenda Carot real i l'Elisenda Carot, caganer, perquè som separades al néixer. Arroba Catalunya Ràdio a Instagram i a Twitter. Oi que sí, Joé? A les dues plataformes, eh? Instagram i Twitter, arroba Catalunya Ràdio. I el tercer convidat d'avui, que tenim aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, és l'Andreu Alfonso, subdirector del CAT 112. Andreu, bona tarda.
Doncs molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres per haver vingut aquí. Nosaltres el que volíem saber era, el 112, com carai funciona això del 112? Quanta gent hi ha darrere? La setmana passada vàrem poder parlar amb una persona del vostre equip, més o menys ens va dimensionar com funcionava tot aquest servei, però avui volem aprofundir, entrar en matèria. El 112, perquè ho entengui la gent, és el cribatge, no? És el coll d'ampolla, l'embut. En funció de l'emergència, destineu a un lloc o un altre aquesta trucada o aquesta emergència. És així com funciona?
Doncs més o menys és així. Bueno, no s'agrada gaire l'expressió embut, més aviat dir que totes les persones que puguin tenir alguna qüestió urgent que se pugui resoldre, que tinguin alguna emergència, doncs poden trucar al 112. Més o menys som unes 300 persones, aproximadament. Treballem en tres llocs de treball, a la Conselleria Interior i a les dues sales, una està situada a l'Hospitalet de Llobregat i l'altra està ubicada a Reus. En total, 300 persones. La major part d'aquestes persones doncs, són gent que està atenent les trucades, que és la part més important de la nostra funció.
La gent s'ha d'imaginar, us la pregunto als tres i em responeu qui creieu que té la millor resposta, eh? La gent s'ha d'imaginar, ara em deies, Andreu, que hi havia, que la gran part és aquesta atenció telefònica, ens hem d'imaginar un local semblant al que veiem quan fem la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, una centraleta amb telèfons?
Bueno, això és una miqueta... Ai. Puc dir una miqueta sí, però no. Sí? Sí que és veritat que, bueno, de les dues sales d'emergència que tenim, la de Zona Franca, que ha dit l'Andreu, a l'Hospital de Llobregat i la de Reus, treballen d'una manera similar, i és que hi ha uns gestors i gestores distribuïts amb taules i depenen d'un telèfon. Mm-hmm. Llavors, fins aquí sí. Ara hi ha la diferència que ells treballen primer amb dues pantalles, perquè són els que els utilitza, tenen l'aplicatiu que els utilitza a fer les seves tasques, i una cosa important és que jo crec que la gent, quan parles d'una sala d'emergència, s'imagina soroll, telèfons, estrès... I clar, una característica important és que no sona el telèfon.
Ah.
Llavors això fa que...
No sona el telèfon?
No.
Els hi apareix en pantalla?
No, bueno, sí i no. Porten uns auriculars amb un micròfon i llavors els hi sona a dins. Llavors se'ls obre automàticament la trucada a la pantalla.
Ah, amic, perquè puguin prendre nota de totes les incidències, correcte, de tota la descripció de l'emergència, diguem-ne, no? Creieu que, i ara surto del tema, creieu que la gent s'ha familiaritzat amb el 112 o encara hi ha molta confusió entre telèfons, diferents serveis, Neus?
Portem uns anys treballant per fer difusió del número 112 i l'opinió nostra és que la gent coneix el 112. A més, a les escoles ja fa molt de temps que s'està treballant amb els nens, que fan 1, el dit davant de la boca, 1, el dit davant del nas, 2, els ulls. Per tant, quin és el telèfon d'emergències?
Per què no li feu fer la Melero, això? 1, 2,
no, perquè la Melero és la del 012, llavors...
Ah, clar, és veritat.
El seu paper, va.
Clar, perquè si no sí que emmerdem, no? 1, 2, m'agrada això. Sí. Mireu, una regla mnemotècnica per la canalla, perquè ens escolten molts pares i mares. Si voleu que la canalla aprengui aquest número d'emergències, 1 a la boca, 1 al nas, senyalant-nos, no? Amb el ditet, eh? 1 a la boca, 1 al nas, 2 als ulls. Al 112 ja tenim el telèfon d'emergències més que fixat. Si us sembla bé, farem una cosa. Hem recollit les preguntes més freqüents que hi ha a la vostra pàgina web, aquelles que plantegeu als ciutadans, i les anirem desgranant. Us sembla? Va, primera pregunta. Quan he de trucar al 112?
Quan pateixis o siguis testimoni d'una situació d'emergència que requereixi l'assistència immediata de policia, sistema d'emergències mèdiques o bombers. Recorda que, en cas de dubte, sempre és millor trucar al 112.
Andreu, què em deies?
Que comentava l'Elisenda que és molt important que ens facis aquesta pregunta perquè molta gent, vull dir, confon el 112 amb un telèfon d'informació. El 112 no és un telèfon d'informació, és un telèfon per quan tens una caiguda, quan tens un accident, quan te passa alguna cosa greu que cal, diguéssim, que arribin als serveis d'emergència. Només per aquestes qüestions, perquè en cas contrari el que ens passaria seria que la sala s'hauria desbordada i llavors no podríem fer aquesta atenció de la manera que ho fem, que la fem molt ràpida i bastant bé.
Us passa que hi ha trucades de dir, vull una trucada amb meteorològica, la gent us fa servir, de vegades erròniament, com un telèfon d'informació?
Sí.
I aleshores què feu? Pengeu la trucada o ho deriveu a altres serveis?
Mira, ni una cosa ni l'altra.
Ah? Què feu?
Com que històricament hi ha hagut moltes trucades en què ens demanaven informació, el que he fet és preparar-nos per no haver de repetir contínuament. Aquesta informació li donen al 012. Vostè truqui allà. Nosaltres aquí deixem la línia lliure per si algú té una emergència que pugui disposar d'aquest telèfon. Per no repetir això, sí, li diem a la persona que truca, escolti la següent locució.
Ah, i el desvieu.
Hi ha una locució que l'informa d'aquests telèfons.
I això ho farem algun familiar. M'ho copio. Fem una cosa, anem al butlletí informatiu, a la tornada. Seguim parlant del 112. Resoldrem preguntes com, per exemple, què he de fer si tinc una urgència sanitària, quina informació ens demanaran quan truquem al 112, què he de fer si quan truco al 112 no em contesten immediatament, què he de fer, he de penjar, he de tornar a intentar trucar, col·lapso la línia si ho faig d'aquesta manera, és un número gratuït, puc trucar al 112 amb el meu telèfon mòbil i he de tenir cobertura per contactar amb el 112. Tot això de seguida ho resolem. Volem conèixer com funciona aquest 112, què ens aporta a nosaltres els catalans trucar-hi i, sobretot, com s'organitzen internament. Butlletí i a la tornada entrem dintre del 112.